Estàs escoltant Planeta Prat.
Set minuts passen de dos quarts de deu del matí. A aquestes hores ens endinsem en els temes de debat que ens ha de portar la nostra tertúlia de divendres, que ja comença a ser habitual. El que no coneixeu encara són els nostres tertulians d'avui, perquè s'estrenen i els presentem. Per tant, Cazorla, bon dia i benvingut al programa.
Hola, bon dia.
Ell serà doncs un dels nostres tertulians habituals. Ell és periodista. No sé, presenta't una mica. Què els diries a l'audiència?
Pretenc
i periodista. Com tots els que som aquí a la taula,
exacte. De 25 anys, treballo a l'Agència Catalana de Notícies i bé, sóc del Prat i m'estimo la meva ciutat.
Ens acompanya també Manuel Dobaño amb una trajectòria periodística força més extensa, 33 anys treballant per agències contínues, treballant amb diferents col·laboracions a través de la premsa i també molt participatiu en el moviment associatiu local. Bon dia, benvingut al programa.
Hola, bon dia.
T'hem presentat bé?
Sí,
afegiries alguna cosa?
Bueno, doncs la meva passió ha estat el periodisme, però també he tingut temps de dedicar-me efectivament a altres tasques d'àmbit associatiu a la meva ciutat, encara que he nascut a Galícia, 50 anys al Prat, mig segle, o sigui, ja és un recorregut important que deien abans.
Han d'acompanyar també en Francesc Gelabert, que aquí penso menys presentacions perquè ja et coneixen. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
És el nostre col·laborador habitual, expert en noves tecnologies i jove pretenc, sobretot pels temes que ens afecten avui.
Jove com ell, per això, 25 també com ell.
La mateixa edat.
Sí.
Bé, no entrarem en qüestions d'edat perquè no és el que ens interessa. Avui dèiem que una mica la notícia del dia que ens portava el programa precisament era que el Prat per fi té un equipament de joventut, que era una reivindicació doncs que es tenia des de fa temps, arrel de quan va començar doncs el Pla Jove i totes les converses amb els joves mirar de tirar endavant aquest projecte, i que d'alguna manera suposa molt més que un equipament, no? Sinó tot el que hi ha al darrere, els diferents serveis que es posen en marxa, que pren el nom del Lloro, que d'alguna manera havia estat el servei d'informació fins al moment. Jo no sé, començaria amb una ronda de primeres impressions com a joves pretencs. Bertran, què n'opinem?
Home, jo tinc ganes de conèixer-la aquesta tarda, no? Quan s'obre, veure els espais i suposo que començar a fer-los meus, no? He vist la invitació i els serveis d'orientació, sobretot, que ofereixen, doncs em semblen molt, molt importants i molt necessaris per algú, sobretot els joves més joves, els joves de 30 anys, no? Perquè això està dirigit a gent d'entre 15 i 30 anys, ja no tant, però la gent de 15 fins a 20 i pico anys, doncs els serveis d'orientació que ofereixen segur que els necessiten molt, no? De totes formes, miro cap a Gràcia, veig, per exemple, l'Espai Jove a la Fontana, veig la forma que tenen d'estar organitzats allà i tot això, i m'entra una mica d'enveja, però bueno, podem endinsar-ho després.
Ara ens endinsarem. Primeres impressions, Manuel Dobaño, es veu des d'una altra perspectiva.
Home, jo crec que és sempre una bona notícia, omplir un espai que estigui dedicat 100% a la joventut, a una joventut que comença aquesta edat crítica, que és l'adolescència, als 15 anys, és una edat molt difícil, i això doncs evidentment comporta un ajut a la família, no? Que és el principal implicat amb el tema educacional. Aquests 300 metres quadrats que s'ofereixen, no? On estava abans la comissaria de policia, que això ja és història.
Portava anys tancat el que és l'edifici.
Sí, exactament,
no?
és també doncs fer servir un espai que estava una mica sense servir, no? I després doncs les diferents àrees de tot lo que m'he pogut informar, en tot cas penso que lo que s'ha de veure, sense comparacions amb altres, que sempre les comparacions són odioses, jo havia sentit efectivament alguna vegada que havia participat a Ràdio Gràcia a tertúlies amb el meu bon i estimat amic el Miquel Lluís Montaner, que era un que convidava sovint a tertúlies dels problemes de Gràcia. Ara estem al Prat i òbviament no podem fer comparacions. En tot cas, el que intentava dir és en un temps transcorregut s'ha de veure el resultat, sobretot s'ha de veure també les deficiències i de quina manera es pot omplir aquest espai de 300 metres quadrats en les seves diferents ofertes de suport a la joventut en diferents àrees, una vegada que la CAPSA, que tenia una dedicació més d'àmbit musical, segons el que recordo, encara que ara estigui una mica en suspens per al tema de les obres de la L9, doncs jo crec que és una bona notícia, repeteixo, i que hem d'estar a l'expectativa, eh?
Francesc?
Home, sempre és una bona notícia tenir un nou equipament en general, i per la joventut també, no? Ja que no en gaudíem de cap, a banda de la CAPSA, que, com deia ella, ha d'estar una mica en suspens, no? Sembla que molts d'aquests serveis ja s'ofertaven a la CAPSA mateixa, no? Llavors està bé també que ara que està mig tancat, no? Que vagi a un nou edifici, no? Per prestar aquests serveis, no?
M'han dit que el més maco, a més, és la terrassa. Va entrant ja en les banalitats, no? Directament.
Encara no l'hem pogut veure.
L'estiu, per fer
avui si plou, no sé si es podrà veure, no. Però m'han dit que és un bon espai a investigar. Parlaves, i anem a entrar una mica en polèmica, de quins són els reptes realment que ha d'afrontar, no? Perquè deies, ostres, fixant-nos en altres espais, hi ha idees que potser sí que es podrien aplicar. Què ens referíem?
Em referia a l'Espai Jove de Gràcia, que per exemple és un espai, un equipament municipal de tota la ciutat de Barcelona, però del qual es beneficia especialment el barri de Gràcia, no? I que no gestiona només directament l'Ajuntament, sinó que és un espai que s'han lluitat els Joves de Gràcia, reivindicant-lo des de fa pràcticament 10 o 15 anys, i que gestiona el Consell de la Joventut de Barcelona, que és un organisme autònom, no? Jo he rebut la invitació com a jove per participar avui a la inauguració d'aquest espai de Joves Pomprat, no? Però fins ara no n'havia sentit res. És a dir, això és una cosa, és una oferta, no?, que rebem, però és una oferta, és a dir, no hi hem participat en l'elaboració d'aquest espai. En canvi, l'Espai Jove de Gràcia, diguéssim, és una cosa on els joves hi han participat des del seu inici, no?
La pregunta és, tenim un moviment juvenil tan potent com és a Barcelona, tan proactiu? Si els obrissin les portes a participar, participarien?
No, jo he llegit per la pàgina web, contestant una mica el que deia ell, que hi havia unes comissions de joves i això, que també han participat en l'elaboració una mica de propostes per alguns d'aquests serveis i tal, que, o sigui que sí que hi ha hagut una mica d'implicació. Jo, per exemple, no hi he participat, potser és com tu, que no ens n'hem enterat la majoria dels joves, però sí que hi havia un grup de joves que hi estaven
perquè
col·laborant.
Perquè la participació sempre és una marca que queda bé, llavors fer comissions sempre queda bé, però sí, no sí. Comparem amb el que és l'Espai Jove de Gràcia. Aquí crec que tens raó per això, és a dir, no tenim possiblement una joventut que s'ho busqui, és a dir, que no havent cap oferta s'articuli per demandar-la. Què passa per això? Que bueno, sempre és l'eterna discussió de l'oferta o la demanda, que és primer, no? Potser si els hi donem els instruments o els hi donem l'estímul per participar, i participen, no?
Jo crec que aquí hi ha un problema efectivament que planteges, molt interessant, que és el tema de les ciutats de l'àrea metropolitana Barcelona que no gaudeixen d'una cultura participativa. Clar, aquí estem parlant d'un barri com el de Gràcia, que és la comparació que has posat per endavant, i la veritat, hi ha una tradició, hi ha una tradició de molts anys, i ja no parlem del tema del moviment Ocupa i de tota aquesta història, que jo també vaig tenir l'ocasió alguna vegada de veure i tal, però que realment crec que d'alguna manera, encara que el sàpiga greu de dir-lo, el tema és aquesta manca de cultura i d'una certa manca també de personalitat com ciutat i d'implicació dels joves. Les paraules participació i implicació es poden manipular de moltes maneres, no? Però jo crec que a partir d'aquest moment és quan efectivament s'ha de vendre el producte, s'ha de vendre entre els joves, i això costa molt, eh? O sigui, és un gran esforç el que s'ha de fer.
Efectivament, nosaltres som l'àrea metropolitana, som el Baix Llobregat, i per desgràcia, encara no som Gràcia. Però no anem tan lluny, anem a Sant Boi. A Sant Boi ara mateix, justament ahir...
Hi ha tradició.
Hi ha tradició, però sí. Ahir mateix és un poble que és més o menys...
L'Ateneu.
El Prat, exacte, l'Ateneu.
Ahir hi ha l'Ateneu. Pues,
posem una mica en entès als oients que no coneguin de què va passar.
L'Ateneu Sant Bullà és una institució històrica centenària a Sant Boi, que fa 20-30 anys era una institució...
La pedrera, la gran pedrera, del moviment cultural associatiu... el Baix del Samoy. Una referència, jo diria, que no al Delta Llobregat, a la comarca.
Mm-hmm. Fa 20 anys que està en desús, perquè l'Ateneu va caure, va tenir un deute que no va poder afrontar, mm-hmm. i l'edifici estava en desús. Doncs el 2002, joves de Sant Boi el van ocupar i van dir: hem de recuperar aquest espai per la ciutat. I encara no s'ha recuperat, perquè encara l'estan ocupant aquests joves. Va tenir un ensorrament el gener passat, però ara aquests joves, després d'aquest ensorrament, han anunciat que el 13 de març hi tornaran a fer activitats en aquest espai, i han aconseguit que l'Ajuntament es comprometi a dir: sí, això és un espai important per la ciutat, el comprarem i el recuperarem per la ciutat. I això ho han fet joves d'un poble que no és Gràcia, és Sant Boi, és un poble veí al Prat i molt semblant al Prat en la seva demografia i en la seva realitat local, no?
Convidem els oients també a participar si tenen alguna cosa a dir, que no s'aguantin allò que estàs escoltant la ràdio i dius: escolta, no, jo portaria la contrària aquest o l'altre. 93-478-43-41. Deixeu-me fer un apunt i tornar una mica al que parlàvem de la participació. El 2006, de fet, es va convocar per a tot un procés participatiu que pretenia elaborar un pla jove que fins ara, del 2006, ara ha trigat a posar-se en marxa, diguem-ne, no s'havia començat a desenvolupar, però en tot cas la participació, jo hi vaig ser present, i va ser molt limitada, va costar molt que vinguessin, però també per aquesta desconfiança, no? Els joves deien: per què haig d'anar si després el que jo digui no servirà per res, no? Que és una mica la idea que potser té el jove actualment.
Això d'una banda, i d'altra banda, jo crec que convocant els joves a una sèrie de comissions és potser començar la casa per la teulada, no? És a dir, què li interessa a un jove de 15, 20, 25 anys? Quina és la participació que li interessa? Quina és la implicació en la seva societat més propera que li interessa? Potser no és primer participar en comissions, tot això ja vindrà, però pensem, potser li interessa fer una festa, potser li interessa muntar un concert, potser molts joves tenen grups de música i li interessa tenir un espai on pugui actuar, on pugui organitzar una actuació, no?, amb altres grups de música i tot això, no?
Sí, jo diria que els joves avui, jo parlo una
no
mica...
No acabat, li hem pres la paraula.
Ah, perdó.
Però acaba i la seguim.
Exacte. Què passa? Ara pensem en un jove que vol muntar una actuació, vol organitzar un concert al Prat. Quin espai té per organitzar-lo?
Teòricament la capsa, no?
La capsa, sí, però realment està oberta als joves? Convida els joves a organitzar concerts a la capsa?
Aquesta seria una altra pregunta, què passa amb la capsa?
Què passa amb la capsa? És una altra.
Que seria, què passa amb la capsa ara que tot el tema de joventut marxa de la capsa i d'alguna manera tenen l'oportunitat de refer el projecte capsa, no? Què creieu, i jo aquí ja obro un nou tema, que hauria de ser la capsa o que hauria d'oferir? Perquè clar, la capsa durant molts anys ha tingut alts i baixos, ha tingut moments que ha apassionat els joves i els ha arrossegat a participar, moments en què pràcticament ha estat deserta en les activitats que feia, semblava que tenia un bon moment de nou, i ara que es trenca doncs aquesta dinàmica, s'obre una pregunta, no? Què ha de ser la capsa, què ha de ser el projecte capsa, una vegada ens oblidem de joventut, perquè que tot el que té a veure amb joventut marxa. Què creieu que hauria de ser? Què necessiten els joves? És pels joves només? És per tothom?
La capsa. O
el projecte capsa, sí, sí. Una vegada joventut marxa i té el seu propi equipament, és la capsa un espai per joves? O per la música, en
una
general?
Cosa més cultural i artística, no? També sí. Han trencant, organitzat
trencant edats, no?
Els Gàllums, sí. També ho han fet ells. No, ha sortit una iniciativa al voltant de la capsa, vull dir, no només per joves, sinó, i no només musical, sinó en general artístic, de totes les disciplines possibles, no? Sempre és interessant vertebrar una mica la societat en aquest sentit i donar un espai per la creació artística, que potser una casa seva no pot fer escultura i potser allà li poden deixar un recinte, un taller on pugui fer una escultura, per dir alguna cosa.
Feien 1,60 m, els galls aquests que veieu al carrer, perquè us feu una idea del que costaria tenir-lo a casa. Manel.
Sí, jo volia d'alguna manera fer un replantejament del tema. Esclar, aquí estem parlant de participació, de crisis de participació, crisis periòdiques. El relleu generacional, a vegades, doncs, això comporta doncs, que si una cosa funciona, després no funciona. Això per una banda. Per altra, aquí hi ha un calaix, que és els de 15 anys i els de 30. Una cosa és aquest grup d'edat i una altra cosa són els més grans. Esclar, per coordinar tot això, francament, és una mica una mica complicat. I jo ja parlo més amb la meva mentalitat d'avi, perquè sóc avi, amb molt d'orgull, i penso de que avui els joves ho tenen tot, són més individualistes, i faig aquesta puntualització. Tenen tot, tot el que no teníem nosaltres, en el meu cas quan era jove, teníem que buscar-nos la vida, i fins i tot ens trobaven. Havia més necessitat de retrobar-nos perquè no havia ni PlayStation, no havia mòbils, no havia res de lo que aquestes noves tecnologies. No fa gaire, precisament, vaig fer un treball periodístic sobre aquesta qüestió, que és una mica va més enllà el tema concret que estem parlant avui, no? Jo crec que el tema de la capsa s'hauria de replantejar i complementar en tot el que és donar una oferta a tota la joventut del Prat, amb les seves diferents vessants. Fins i tot, jo diria...
Enfocat als joves, també.
Sí, sí, sí. I jo diria, fins i tot, home, joves, jo tampoc faria cap discriminació si hi ha una proposta de que no es tingui necessàriament que anar amb el carnet. Diu, no, vostè no pot entrar. O sigui, al contrari de les discoteques, per un tema d'edat, no? No, això mai a la vida. Però sí donar aquesta preferència als joves, no? Uh-huh. I seria complementar i fins i tot el tema professional, eh? No només el lúdic, sinó el tema professional, el tema de la sida, el tema que això ja estava, i era ja, no? La capsa que recordo...
Se'n va cap al lloro,
sí,
cap al nou equipament.
Exactament. O sigui, que sigui... Què és el Prat, des del punt de vista laboral, en aquests moments, una ciutat de serveis? Doncs donar resposta quines possibilitats hi ha de treball és el que més li interessa als joves, el treball. Mm-hmm. A banda de l'aspecte ludi,
sí, però
és veritat.
Ja tenim el centre de promoció.
Sí, d'acord. Però que també tinguin una resposta allà i que puguin preguntar i que hi hagi alguna persona que informi del tema laboral.
De fet, allò era una de les assessories que proposes, que una tarda a la setmana estigui oberta precisament al tema laboral. Per tant, aquí suposo que van en sintonia una mica amb aquesta idea que tu proposes d'un assessorament especialitzat per joves en matèria laboral. Tornant al tema de la capsa, ens quedem amb la idea de què hauria de ser per aquí la capsa, ara que doncs marxa tot el tema de joventut, prioritat pels joves, artística, musical...
No, jo el que deia el Francesc d'un centre de creació cultural em sembla molt bé, però centre de creació cultural, no? Perquè per la cultura establerta, la cultura més oficial...
Exacte, per la nova cultura, no?
Exacte, tindrem el centre de la Plaça Catalunya. Llavors estaria bé potser fer com un petit contrapunt, un petit satèl·lit, no?, d'aquells centres. És a dir, ja tenim la gran cultura en majúscules i potser a la capsa podem tenir el que ja s'havia fet. Era un centre juvenil, però es feia això, diguéssim. La cultura trencadora, no? La cultura més de...
Creativa.
Exacte, el poble sec... aquests barris de Barcelona més creatius, no? Diguéssim, doncs la capsa potser pot ser un satèl·lit d'aquest mamut.
Home, sembla que començava a tenir aquest esperit quan decideixen treure galls de 1,60 m d'escultura pintats al carrer, no?
Sempre l'ha tingut una mica, per això justament es pot continuar amb això, no?
Un altre dels temes que teníem, i només ens queden 5 minuts, per tant faríem una ronda de primeres opinions, era tot el tema del B5, si tu els oients, el B5 metropolità, que queda sense data d'inauguració, que no se sap ben bé com aniran les coses, que diferents operadores doncs han presentat les seves ofertes, però que diuen que mentrestant presentaran el que és el bicibox, una espècie de capses per aparcar les bicis dins i que no les robin. Jo la meva pregunta és, el Prat està preparat per tenir un bicing? Al Prat li cal un bicing? Cal adaptar la ciutat? Cal facilitar que la gent pugui utilitzar les seves bicicletes? Fem una ronda ràpida d'opinions. Francesc?
Jo crec que el Prat té l'avantatge de ser un poble pla, una ciutat plana, i això és molt adequat per anar en bicicleta, no? El problema és que no hi ha carrils bici per dintre del nucli urbà i clar, això pot complicar una mica la circulació, no? Tant pels cotxes com per les pròpies bicicletes, pel perill que pot comportar, no?
Manel?
Sí, jo d'acord amb el que tu acabes de dir, absolutament, el Prat és pla, és magnífic, com gairebé tot el Delta, i no cal dir que hi ha mancances el tema del carril bici, efectivament. Però jo el que faria amb aquest projecte d'àmbit de l'àrea metropolitana, perquè estem parlant d'un projecte metropolità, el que s'hauria de tenir molt en compte és potenciar les interconnexions entre municipis. Perquè, esclar, no n'hi ha un carril bici per a desplaçar-se a Barcelona. Tu, quan arribes a l'IKEA, fins ahir és terrible, perquè et jugues la vida. Jo parlo com ciclista, també, gairebé...
O fins i tot a Cornellà, no? Que anar a Cornellà amb transport públic és impossible i potser amb la bici seríem en un moment,
Aquesta interconnexió, no? O sigui, tu, des del Prat, pots trigar 30 minuts d'anar al centre de Barcelona a 20 per hora, que és una velocitat, jo diria, que jo l'he fet diverses vegades, no? i d'alguna manera el tema que més restava de fer aquesta utilització generalitzada de bicis és que no n'hi ha llocs per aparcar. O sigui, lògicament, 7 milions i mig de bicicletes amb el tema de la idea inicial que s'ha deixat córrer, ara volen utilitzar les bicicletes privades mitjançant, per evitar robatoris, aquest sistema del Bicibox. Crec que és una bona proposta i veurem com funciona, eh?
Jo trobo que és una proposta per salvar la cara de l'entitat metropolitana del transport que va anunciar l'any 2008 que l'estiu passat ja tindríem un bicing, que la crisi publicitària i les dificultats pressupostàries dels ajuntaments doncs ho han fet impossible, i vés a saber ara quan el tindrem, perquè l'última notícia és que vés a saber quan. I lo del Bicibox és per rentar d'alguna forma l'anunci de, bueno, us vam dir que tindríem un bicing, però finalment no us podem dir quan el tindrem, no? El Prat necessita urgentment un bicing i sobretot necessita la interconnexió, efectivament, perquè no pot ser que tinguem totes les facilitats per arribar ràpidament al centre de Barcelona i sigui impossible anar amb bici tan a prop com és l'Hospitalet. Jo ahir vaig anar a la Rambla Just Oliveres, que està més a prop que Sant Cosme.
Et jugues la vida.
Com?
Et jugues la vida.
Et jugues la vida. No, sí, sí. És que no pots anar amb bicicleta. Sí, has d'agafar el bus, has d'agafar el metro, i és un periple, i està tan a prop de Sant Cosme. I això no pot ser. Necessitem urgentment la interconnexió dins dels pobles de la comarca.
Però és el bicing la manera d'interconnectar, o potser és la reflexió prèvia el que ens interessa? Muntar algun tipus de carril bici o la cultura de prendre una bicicleta pels carrers, no?
El bicing ha creat cultura d'anar amb bicicleta pels carrers de Barcelona. Ara, molta gent...
Va costar, per això.
Però va ser el bicing qui la va portar. La gent no utilitzava la seva bicicleta privada fins que es va posar el bicing. És a dir, el bicing és la forma de crear aquesta cultura.
Sí, hi ha un aspecte del bicing que em sorprèn sovint, i és que no es contempli a portar el casc. No l'acabo d'entendre. A Barcelona tothom va sense el casc. I s'ha de portar, perquè és un perill. Hi han hagut molts accidents. Mm. I això s'hauria d'alguna manera aprofitar per... posar aquest...
Que vingués amb la bici, no? D'alguna manera.
Clar, no, que no, l'obligació de portar el casc. No?
Es perdrien molts cascos, em sembla. Sí.
Bertran Cazorla, Manuel Dovanyo, Francesc Gelabert, ha arribat al punt i final de la nostra tertúlia. Ha estat un plaer. Jo veig que seguirem xerrant molta estona, així que convidats, quedeu a la propera i ja us anirem trucant. I, com sempre, que sapigueu que podeu aportar també els vostres temes, la vostra opinió, i que aquest és un espai obert per parlar de coses que ens afecten a tots, siguin temes doncs més a nivell de ciutat o temes més a nivell que com a ciutadà català, espanyol o del món ens interessen. Ha estat un plaer, gràcies per venir.
Gràcies.
Adéu i bon dia. Ens quedem amb les notícies, connectem ràpidament amb Com Ràdio per conèixer l'actualitat i tornem de seguida al programa. Fins ara.